És habitual que les dones se'ns coneguin en relació amb algú altre. Ens diuen, és la filla de tal, és la germana de... I d'aquesta manera, durant anys, hem deixat de tenir entitat. No perquè no la tinguéssim, sinó perquè no ens l'han volguda donar. Avui, a les dones i els dies, és divendres, com gairebé a tot arreu. I això vol dir que és moment de fer conversa durant una hora amb una dona que admirem. Ens acompanya avui Anna Bofill, una arquitecta i compositora que durant molts anys va ser només la germana de... No direm qui, perquè ho hem de dir. Perquè a algú li va interessar. És hora de reconèixer tota la seva feina i parlar amb aquesta dona que va dissenyar el Walden 7, l'estació de Rodalies de Plaça Catalunya o el barri Gaudí de Reus, per dir-ne uns quants, per exemple, però que durant anys no ha sortit a la foto. No sé per què deu ser.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Amb una dona com ella, compositora, amb la cultura que té, que va estudiar, a més, el batxillerat italià. I jo et poso la cançó de la mina. I em sembla que no has fet massa mala cara. T'agrada o què?
Sí, sí, molt. Mira, m'encanta, sí? Mina, sí, sí. Va ser tu jove, és de quan jo era jove.
Ye-ye. La Città Vuota, que és sí, la ciutat buida, sí. Per un arquitecte que és?
Això és estupendo.
Sí?
Sí. Sí, però en aquest és estupendo, la Città Vuota.
Perquè és el món ideal, no?
Perquè,
és el món de,
clar,
de la idea.
És la ciutat amb les pedres que te parla i que tu estàs amb ella i que tens viu l'espai i l'espai és per tu i tu estàs allí disfrutant de l'entorn, d'un entorn, suposant que la ciutat és una ciutat meravellosa que jo m'imagino.
Ho dèiem ara, edifici Walden de Sant Just d'Esver, el barri Gaudí de Reus, l'estació de Rodalies Renfe de Plaça Catalunya. Són obres conegudíssimes, però que molta gent no sap que darrere hi eres tu, hi estàs tu. Has treballat durant molts anys, algunes en companyia, però d'altres com a projectes individuals. Uh-huh. Per què creus que ha passat això? Jo he fet la meva reflexió, no? Que hi ha com un interès en que això no se sàpiga, però per què creus que no ens ha arribat?
Jo sóc un cas més de la història. La història des de ja... molt antic, excepte algun moment en què sí que les dones els ha fet més cas, però la història és una història de l'ocultació. És una història de posar les dones al marge. És una història que... hi ha moments en què alguna dona ha sigut molt brillant, molt coneguda. En música ho trobem a l'època del Renaixement i del Classicisme. Dones que han sigut famosíssimes, que han donat la volta al món amb el seu instrument, tocant, molt conegudes. Després, quan s'han mort, la història que està feta per qui?
Pels homes.
Doncs aquesta història les ha marginat i les ha ocultat. Mm-hmm. Llavors, s'oculten a la història, però s'oculten també al present, les dones, moltes vegades, moltíssimes vegades.
És un cas més de la història, però sí. Aquesta és la història de l'Anna Bofill, no? Mm-hmm. També és la història de l'arquitectura. Ho explicàvem
també
ara, abans d'obrir aquest micro,
també,
que dèiem moltes parelles d'homes i dones arquitectes,
sí,
que desapareixen absolutament quan és l'hora de signar l'obra.
Hi ha,
no?
Moltes, moltes més. Jo en descobreixo cada dia. Cada dia me n'entero un arquitecte home, mm-hmm, que apareix per allà, una dona, generalment és la dona, que també estava al seu estudi, no? I que treballava amb ell i que no es coneix.
Tu n'eres conscient d'això quan eres petita?
No. No, no, en absolut, en absolut.
O sigui, ha sigut amb els anys o
sí,
fins i tot tu també t'has hagut com de repensar i dir, ei, què està passant això?
Bé, jo quan era petita el que me passava a casa és que quan els meus dos germans es barallaven, quan s'insultaven, es deien entre ells, nena, nena... L'insult era dir-se nena. Yeah. Dir-se nena era un insult.
Ja volia dir moltes coses, eh?
Jo escoltava que s'insultaven dient nena. I clar, això sí que ho pensava, dir, caram, perquè s'insulten dient el que soc jo, una nena, no? I això ja a mi em feia pensar una mica, ja de molt petitona, això ho recordo, eh?
Aquí surt una mica, podríem dir, la llavor feminista.
Sí, aquí, jo crec que surt aquí.
Aquí surt l'enfado,
sí,
no?
Sí, a partir d'aquí surt. A partir d'aquí surt.
Ara comencen a reconèixer la teva feina, però clar, si em permets que ho digui, en tens 79. Sí. També hi ha una mica...
Sí. Perdó. No m'ho crec, eh? No m'ho crec.
No, però està guapíssima, està estupenda. 79 anys i ara podríem dir que en els últims anys la gent es comença a recordar de tu. Ara fa unes setmanes vas ingressar a la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Però tot ha costat molt que et fessin cas.
Sí.
I, per exemple, sé que als anys 80 vas intentar entrar a l'Associació de Compositors de Música Clàssica, bueno, de Música Contemporània a Catalunya, i, vaja, com aquell que diu, has d'entrar amb l'escopeta, no?
Sí, em va rebutjar el primer intent.
Per què?
No, va ser el meu gran amic i mestre, el mestre Esquadreny, que em va proposar, era la primera vegada que una dona entrava, però em va proposar a mi i el Carles Santos, eh? Cuidado, ojo, cuidado.
I qui va entrar primer?
No, cap dels dos.
Ah,
els van rebutjar perquè
massa moderns.
I llavors l'any següent ho va tornar a proposar i vam entrar tots dos.
O sigui, que tens la sensació una mica que la teva vida ha sigut com un prema,
i entremig trobar gent que ha cregut en mi, entremig.
Sort d'aquesta
gent, no? Poquíssims, però alguns, com per exemple el Josep Maria Mestre Esquadreny.
Després parlarem d'ell, però...
El meu estimat.
Perquè val la pena que hi estem una estona amb aquest home i el que va significar per tu. Però el cognom Bofill, en el teu cas, continua sent... És a dir, és una llosa o també l'has portat amb orgull? Què hi ha aquí dintre de...
Perquè aquesta pregunta és molt difícil. Això és una mica... Ja entra dintre del psicoanàlisi, eh? Això ja és psicoanàlisi freudiano de lo más profundo.
Per això tenim aquest sofà aquí.
Sí, sí, tenim un sofà aquí per estirar-se i fer realment, sí, sí, la meditació. Pues, no, ha sigut difícil, molt difícil, inclús quan feia arquitectura individual, perquè jo era la... A mi se'm veia com la marca blanca del taller d'arquitectura.
Què vols dir amb això?
Sí, saps la marca blanca d'un
producte? Sí,
Mercadona. Sí, un producte que té marca, que té una marca. Sí. Llavors hi ha un altre producte que no té marca, que té la marca blanca, que és la imitació d'aquest producte perquè costa la meitat,
sí.
La meitat de barato.
I què volies dir?
Pues volien que productes amb la qualitat del taller d'arquitectura, però que costés la meitat, o sigui, que a mi em paguéssim la meitat d'honoraris, que costés la meitat de construir-ho, que costés la meitat, o sigui...
Sí, que venia la gent i dir-te, fes-me una casa,
sí.
M'ho invento a Cadaqués, però que me la faci la germana, que així sortirà més barata.
Sí, sí.
Molt bé.
No, i a més s'ha donat s'ha donat la situació. Vaig fer unes cases, uns apartaments que m'han sortit boníssims a Perpinyà, en Plaix, i l'empresa que els venia, la promotora, vaig anar allà un dia amb una amiga a mirar com havien quedat, al cap d'uns mesos, eh? I la promotora els estava venent dient que eren de Ricardo Bofill. I Ricardo Bofill no havia posat ni un peu en aquell projecte. Era un projecte meu en solitari, un dels primers projectes meus en solitari de l'any 81-82, quan vaig començar a treballar en solitari.
Déu-n'hi-do.
És dir que... Bueno, i cases, algun xalet, alguna casa que he fet por ahí, que també ha tingut èxit i també s'ha dit que era del meu germà. Jo sí. Haver de dir, ep, o preguntar-me, això ho ha fet el Ricardo o ho has fet tu? Ep, no, que això ho he fet jo.
Perquè d'entrada ja Bofill s'entenia que era l'home, no?
Sí.
Terrible,
sí.
Eh?
Sí, sí.
O sigui, desaparició, invisibilitat. Quan parlen d'invisibilitat,
sí.
apareix la teva foto.
Però això ho fa la societat, eh? La societat vol herois.
És el relat, no?
Sí, vol herois, vol mites. Vol l'Apolo, no? Vol l'Hèrcules, vol el, saps? Vol el mite que hi ha dels grecs.
Sí, però és curiós que, per exemple...
Volen mites.
L'arquitectura ha sigut històricament molt d'homes. A més, el teu germà, el Ricardo Bofill, el vam dibuixar sempre com un seductor, com un gentleman, no? Mm-hmm. Sempre el posaven... Pràcticament semblava un model,
sí,
no?
Sí,
no perquè
sí.
Fos guapo, no, sinó,
sí.
Sinó el relat no, que se'n feia d'ell.
Era molt mono, sí.
Ja no volia dir això.
Sí, no, era mono. Well, I'll be damned, here comes your ghost again. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years.
Ja sabeu que els divendres a les dones i els dies la banda sonora la trien les nostres convidades i l'Anna Bofill ens ha triat aquesta cançó de la Joan Baez, que és Diamonds and Rust, o sigui, òxid i diamants. L'arquitectura a vegades també està feta això, d'això,
sí,
no?
Sí,
de
sí.
Coses que brillen molt i de coses que semblen ferralla, però déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Parlem una mica més d'aquesta família, perquè ets la petita de la família, l'única noia d'aquests tres germans, criada en ple franquisme, en una família conservadora. El teu pare venia de fer les trinxeres de la Guerra Civil de la Batalla de l'Ebre perquè era arquitecte.
Sí.
Tot això, hi ha un pes allà, no?
Sí, sí.
Marca.
Bueno, una família relativament conservadora, aparentment progressista, aparentment vanguardista i progressista. El meu pare era de l'exèrcit republicà, havia sigut capità, i havia mantingut uns valors absolutament progressistes, no? Però dic en teoria, perquè després
a casa
a la pràctica aquests valors progressistes s'aplicaven als mascles, però a les femelles no.
Ja. No, d'això s'ha de parlar més, eh?
Sí.
Perquè em sembla que quan algú és d'esquerres ja se'l suposa feminista i això no...
Això és un tema molt important.
I molt delicat.
Que s'ha parlat poquíssim.
Hem de començar a treure les estores, eh?
Les reunions de polítiques amb gent a les esquerres, jo no parlo de partits, qualsevol partit, estàs allà reunits, una sèrie de gent, i... Faltan cafès. Pepita, vés a fer els cafès.
Nena.
Ja, no, això doncs és típic. Era típic. Del moment, no?
I potser ara tampoc han canviat tant les coses, eh?
M'agradaria veure si han canviat, sí, sí.
De petita tenies molt clar que et volies dedicar a la música. De fet, això de l'arquitectura va ser, podríem dir, un segon plat, perquè tu volies fer música i te'n volies anar a Itàlia. A més, havies estudiat el batxillerat italià, vull dir que no havia de suposar cap problema.
Sí.
Però com que els teus germans estaven dispersats, ta mare va voler que estiguessis allà al costat, eh?
Sí. Tenia el germà gran es va morir. Uh-huh. Era el meu home, l'home de la meva vida. Ens portàvem 8 anys, ell als 15-16 anys va morir d'una malaltia llarguíssima que va durar un any, i jo tenia 8 anys, i va ser una de les meves primeres grans tragèdies de la meva vida, no? Trobar-me sense aquest ésser, que per mi era tot, era el meu amic, era el meu educador, era el que em va ensenyar a escriure,
tocava el violí, no?
Em va ensenyar a comptar totes les operacions... Tocava el violí de meravella. Jo quan tornava del parvulari me'l trobava tocant el violí. No, parvulari ho he dit malament perquè no existia el parvulari. Vaig començar a l'escola als 6 anys. En aquell moment no existia, no hi havia parvulari, era ja la primària, no? Però me'l trobava tocant el violí al vestíbul del pis i jo m'asseia i l'escoltava tocar. I jo crec que aquell so d'aquell violí va ser les primeres meves... contactes amb la música i que em va fer descobrir el so, no? Això i les classes de piano. Les classes de piano que ells feien, tenien una professora i feien classe de piano i de solfeig. Hi havia un piano de paret a l'habitació dels meus pares i jo m'amagava sota el llit. I això és una anècdota que explica, que m'han explicat, però jo suposo que la recordo de tant que m'ho van explicar, que van descobrir que jo tenia facilitat, no?, per la música, perquè estava fent classes de piano amb els dos germans, la professora, i toca una nota al piano i un diu do, i jo surto per darrere, no, és un mi. I li vaig corregir
i era
un mi. Això devia tenir 4 o 5 anys.
Clar, és que jo crec que et van odiar des de llavors, perquè van dir aquesta se'ns menjarà a tots.
Sí, és una repel·lent, aquesta és una repel·lent. Perquè...
L'hem de fer petita, l'hem de fer petita. Perquè se'ns menjarà per berenar.
L'hem de fer petita i l'hem de fer petita també.
Exacte. Tu dius molt que la teva mare va ser molt dura amb tu, i dius, t'he sentit dir en entrevistes una frase bastant forta, que és, la meva mare no creia en les dones. Uh-huh. Que no crec que sigui una cosa per culpar-la, sinó que crec que podria parlar d'una generació.
Sí, jo no la culpo. De fet, estic molt reconciliada amb ella, amb moltes coses, no? Saps? El tema de les filles amb les mares és un tema també molt... molt poc debatut, molt poc tractat. Sempre s'ha tractat, no?, fills o mascles amb mares o filles amb pares, no? Però el que és la relació filla-femella amb mare s'ha tractat poc i és una relació molt important, que té un pes a la psicologia de les dones. Brutal.
I a més ens marca per tota la vida.
Ens marca per tota la vida. I això, sí, això m'ha marcat per tota la vida, aquesta relació, sí, sí.
Clar. Però també jo crec que en el teu cas, tota la teva vida ha estat superar, diguéssim, aquest no,
sí,
aquest no
sí,
creure aquesta, de la teva
aquest,
mare.
Aquest
no,
aquest no reconeixement de les virtuts, els valors que poden tenir les dones, no? I...
Home, era una època, o sigui, no és que ara em vulgui posar a favor de la teva mare, però era una època on les dones havien vingut al món a casar-se i que si tocaves el piano era perquè et poguessin vendre millor, és a dir, casar-te millor.
Sí.
És a dir, perquè era un hobby que feien les
sí.
nenes per quedar bé els diumenges de la tarda
sí.
mentre menjaves 10 pastes,
sí.
no?
Sí, era una remora del segle XIX, de fet, sí. saps? O sigui, que era sí, estàvem a la meitat del segle XX, I l'havíem arrastrat tota la cultura patriarcal a tope, fortíssima, del segle XIX, que jo crec que és el segle pitjor de cultura patriarcal, el més fort. Jo crec que ja no conté èpoques, el segle XVI, el segle XVII, i les dones podien fer moltes més coses que des del segle XIX. El segle XIX va ser terrible amb les dones, molt això, les dones a casa, casant-se, fent un bonic, o al camp,
brodant,
o al camp treballant i tal, però, saps? O treballant, o a les fàbriques treballant, però sempre ocupant-se, elles portant la gestió domèstica.
L'arquitectura va ser una escapatòria, va ser un jo també puc...
Sí, l'arquitectura va ser...
En aquell moment, quan vas triar estudiar la carrera.
Sí, l'arquitectura, jo volia estudiar música, volia anar a Itàlia a estudiar música i la meva mare no em va deixar per xantatge sentimental i l'arquitectura va ser dir... Bueno, l'arquitectura la tinc a casa i és una activitat realment molt igual a la música. Vaig fer tot un raonament. Vaig començar a pensar... No, abans de l'arquitectura van passar pel meu cap moltes coses. Van passar pel meu cap filosofia... matemàtica, lògica matemàtica, que era una carrera que començava a sortir en aquell moment, no? I art, m'interessava moltíssim tots els temes artístics, l'art en general, sobretot les arts plàstiques, l'escultura, m'agradava molt, moltíssim l'escultura, i la música, no? I l'arquitectura, doncs, era per mi un art més, i a més era un art que unia art i ciència, que és el que m'agrada sempre més, perquè, clar... M'encantava la ciència, era molt bona en matemàtiques,
que és bona en tot, tu? Bona en tot.
I tal. No, és, tampoc és això, però és una curiositat. El meu cap anava indagant, no? Indagant molt en el sentit de on venim, cap a on anem, però pensar que una criatura que si li mor un germà gran de 16 anys, el que admirava, quan té 8 anys... agafo una maduresa, de repente jo em vaig fer gran. Em volíem suïcidar perquè em volien amb ell, a veure què era allò del més enllà, no? I agafes una maduresa perquè comences a pensar, a reflexionar d'on venim, a on anem, les típiques preguntes, no?, que es fan els pensadors. I jo ja em vaig entrar en aquest camí del pensament, de pensar en tot en la vida, per què som aquí, per què no hi som, etcètera, etcètera, no? El perquè de les coses, el perquè de tot plegat.
Però és curiós, perquè quan penses tan amunt i penses tan filosòficament, l'arquitectura té tota aquesta part, però també té molt aterrar-ho tot, no? Mm-hmm. Posar-ho tot de peus a terra,
ja crec,
no?
Ja ho perquè, crec, ja ho crec.
Perquè és a dir, tot això són falòrnies, tot això
sí.
està en el cap, però hem de viure en un
sí.
lloc, necessitem una casa, no?
Sí, perquè sí. A més, tot pot caure... Pots construir una cosa en el teu cap, una imatge, i la poses la vols fer realitat i es desfà, cau tota, no? Es
si desmunta, poso...
si no l'aguantes d'alguna manera.
I clar, si ens posem, si ens posem filosòfics o psicològics, tenint en compte que potser casa no era un lloc tan acollidor, perquè t'havien fet fora d'alguna manera,
sí.
pel fet de ser nena,
sí.
tu volies construir la teva pròpia casa,
sí,
no?
Sí, absolutament. Jo volia construir la meva pròpia casa, el meu propi despatx, el meu barri on volia viure, etcètera. Sí, sí, sí.
Explica'ns aquesta peça. És una de les cançons que ens has triat?
No ho sé, perquè jo sé que aquí a la casa tenia molta, molta obra meva, de les diferents vegades que he passat per aquí. Aquesta és una peça que està en un disc, ja publicat,
i és d'una compositora, molt,
sí,
la Maria Cinta Montagut.
La poeta, no la poeta, sí. Maria Cinta Montagut, de la qual agafo aquest poema, que és sobre Cadaqués. Cadaqués
és que és un lloc molt important per tu.
Que és un lloc importantíssim en la meva vida, importantíssim, molt, molt, fonamental.
Per què és tan important Cadaqués?
Cadaqués és màgic. És un dels indrets més màgics, jo crec, de la Mediterrània, segur. Del món no ho sé, però de la Mediterrània segur. És un indret absolutament màgic per la natura, per la força de la natura, per la força, per la seva gent, per la seva història, per la seva cultura popular, no? En fi, és un lloc absolutament increïble, que t'atrapa molt.
I és curiós perquè és un poble molt petit i, en canvi, han passat un munt d'arquitectes a fer obra.
Ha passat un munt de personalitats, un munt d'artistes, des del Dalí, que és, clar, és la fama que té, sí, que és per el Dalí, des del Dalí fins a un munt de personalitats, artistes francesos, internacionals, americans, etcètera, no?
Sempre penso que Cadaqués és on s'acaba, una mica a Catalunya, sempre hi ha aquell punt divisori, i jo, amb tot el que has fet, sempre penso que encara que has estat al centre, has estat als marges, i que potser hi ha alguna cosa d'això, no?
Sí, 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 a mi m'encanten els marges dels territoris, m'encanten aquests marges dels territoris que han estat formant part d'una cultura o d'una altra, d'un país o d'un altre, pels quals ha passat moltíssima gent, moltíssims pobles, moltíssimes cultures,
no?
Les fronteres, les barreges de totes les diferents cultures que han passat per aquí, imagina't, des de l'Aníbal amb els elefants passant per les muntanyes del Pertús, no? I del Pirineu marítim, que diuen, no? En fi, és un marge, i és tot sempre al marge, sempre, sempre, molt al marge. Quasi tant al marge que a vegades m'hi he passat una mica i també m'he anat una mica més enllà del marge i he tornat una mica per no anar-me'n massa.
Clar, la teva biografia, ara dèiem, hem fet tot aquest recorregut biogràfic, vas acabar estudiant arquitectura, m'imagino que en aquella època que estudies, no sé, anys abans dels 60 o així,
sí,
allò era tot homes,
sí.
Després te'n vas a un taller d'arquitectura on també tothom són homes i hi ha algunes dones, però són germanes o dones de, entre elles, per exemple, la dona del compositor Montsalvatge, no? Sempre amb homes...
No, el Montsalvatge era arquitecte.
Sí, sí.
Era el fill del compositor.
Ah, d'acord.
La dona molt, molt maca, molt, molt amiga... La Maria Dolors és una aparelladora, una arquitecta tècnica que, a més, sap moltíssima música i és professora de piano i ha format a moltíssimes persones, moltíssims nens en el piano i és una gran música. I aquí en teníem també un entente, perquè ella també estava entre els dos camps, entre l'arquitectura i la música.
Clar, però per allà era una rara avis, tot i que en aquella època tu
era
recordes...
Era una raríssima avis.
Clar, el taller d'arquitectura, que es deia així...
Era una de les poquíssimes dones que hi havia allà, era ella.
Clar, i era
I
una mica les úniques,
la,
no?
La companya, en aquell moment, del meu germà, la Serena Bergano.
Però tota la resta eren homes,
sí,
no?
Sí, tota la resta eren homes.
I també a l'escola d'arquitectura, vull dir
sí,
que...
Sí, esclar, érem 10 sobre 100, 10 dones.
I llavors, passes una bona època aquí...
L'any 63 començo jo, 62-63 començo arquitectura.
Fins als 80 estàs
sí.
en aquest taller d'arquitectura i arriba un punt que sí que hi ha divorci amb el teu germà,
sí,
sobretot
sí.
perquè teniu una altra manera diferent de pensar en l'arquitectura,
sí,
no?
Totalment
podríem
diferent.
Dir.
Sí, jo volia continuar desenvolupant l'aspecte de recerca que estàvem portant durant tants anys i ell va voler canviar, va voler introduir... passar-se a estils més coneguts...
O fer calés, diríem.
Postmodernisme i fer calés, sí, també.
És en el moment que tu comences també a pensar, perquè em sembla que també és als 80, en aquesta època, que fas una primera conferència sobre l'arquitectura feminista,
sí.
que llavors no en parlava ningú. Això era ciència-ficció.
Una conferència que també surt un article... a una revista, el primer article del 81... que es deia l'arquitectura dels nostres pares, em sembla. No, dels nostres homes, perdona. L'arquitectura dels nostres homes. I la conferència, no sé com es diu, no sé com es deia, no me'n recordo, però anava per aquí. Era una conferència a les jornades feministes, les primeres jornades feministes catalanes del 81, uh-huh, al Paranif de la Universitat, i em van convidar a parlar d'arquitectura. Arquitectura, ciutat i dones.
I tu parlant d'arquitectura feminista?
Jo sí, perquè no, la paraula no es deia així, es deia...
inclusiva?
Es deia una arquitectura que no està, des de la mirada de les dones, que no està pensada, saps? Que no està pensada per ser utilitzada per les dones i per moltes altres
persones,
col·lectius,
no?
Que sí, diuen ara, no? Com a nens, persones grans, etcètera, no? I jo vaig fer un raonament molt basat en la geografia, en l'antropologia, en la sociologia, que eren les primeres disciplines que s'ocupaven de mirar amb unes altres ulleres, no? Amb ulleres de dones, de la teoria feminista, perquè s'estava
desenvolupant... De com podíem canviar la ciutat, no?
La teoria feminista, en tot, s'estava desenvolupant en tot els... les disciplines, no?
Per dir-ho ràpid i malament, faré un resum, tu em dius si és correcte.
Sí.
Diríem que l'arquitectura que s'havia fet fins a llavors només era per engreixar l'ego dels senyors que la feien, i en canvi vosaltres vau posar la perspectiva de que potser estaria bé fer arquitectura pels altres.
Exactament. No? Per la gent que hi viu.
Exacte.
Per les persones, la ciutat per les persones. Aquest lema era la ciutat per les persones. Va ser un lema que va agradar molt, no? I d'aquí va venir lo de l'inclusivitat i tot això. Per les persones i per tothom. Per pròxima, no?
I d'aquesta energia van sortir doncs, edificis com el Walden 7 o el Barri Gaudí,
sí,
i moltes de les coses que tu has fet després.
Sí,
no?
aquests edificis, quan jo pensava en aquests edificis, no tenia aquesta idea encara de la teoria feminista, diguéssim, d'aquesta visió, però sí que estava dintre. Però estava dintre una mica amb tots nosaltres, eh? Estava dintre en el meu germà, en el José Costingut i Solo, en el Manolo Núñez, en el Peter Hodgkinson, en la Maria Dolors Rocamora, amb altres persones que volíem, tots volíem que l'arquitectura fos per tothom, fos per les persones, fos per tingués una sèrie de qualitats que fins ara no tenia, no?
Sentim a Bàrbara, perquè sabem que també t'encanta la música francesa.
Sí, Bàrbara molt. Il a plu sur Nantes, donne-moi. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
No pot ser més romàntica aquesta cançó, plovent a Nantes, a tu la cultura francesa t'encanta.
Sí.
I les cançons romàntiques també, o no?
Sí, quan són bones, sí.
En aquest moment que estàvem explicant ara, en aquell moment de la teva biografia, trenques amb el teu germà, amb el taller aquest d'arquitectura, trenques amb la família, els envies a tots a fer espàrrecs, estaves casada i també ho deixes.
Sí.
I t'enamores d'una dona.
Sí, trenco amb tot. Jo sempre dic que tinc dos vides. Sí, soc bastant dos en tot, soc vi en tot. I tinc dues vides, la vida d'abans del 80 i la de després dels 80.
La després dels 80 és molt millor, no?
Sí, molt, molt millor. No, la d'abans també, era una vida... La d'abans del 80 jo era un home. Era un home. Uh-huh. Estava amb homes, actuava com un home, pensava com un home, que no era veritat, perquè després me'n vaig veure que no era veritat, que no, pensava com una dona, però jo pensava que jo era un home. I a més, el meu germà, per elogiar-me, deia... La meva germana val molt, és com un home. Aquest era l'elogi més fantàstic que em podien dir.
Perquè
no?
Abans, quan no et tractava bé, et deia nena, no?
Clar, sempre nena. Era l'insult. I jo em sentia molt home, la veritat, eh? I després, quan descobreixo el que és realment ser dona i perquè m'ajuden les dones, jo tinc una gran sort perquè tinc un dalt a baix, estic un any deprimida, eh? Tinc una depressió que em dura un any. Em volia suïcidar, també, i... Com tinc dues filles, vaig tenir dues filles i per les filles, naturalment, no em vaig treure la vida perquè no podia ser, perquè les estimava massa. I llavors, doncs, començo aquesta nova vida completament diferent, no? Que és la vida de jo com a dona i com a persona i desenvolupo realment el que a mi m'interessa i el que jo vull fer i sé fer.
Clar, ara ho diem molt ràpid, però quan estem parlant dels inicis dels 80, pensem que el divorci a Espanya no arriba fins l'any 81. No, o sigui que no tu...
Vaig haver d'esperar 5 anys.
Clar, sí. Vull dir, això és sí, terrible,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir, i m'imagino també la repressió o la transgressió que va significar això.
Sí,
no,
sí,
a casa
sí.
teva. Vull dir, no sé no, com et van castigar,
no,
entre cometes.
Sí, però... no van suportar, no van... No, van preferir amb ell que a mi. Estaven al seu favor.
Hi havia allò del què dirà la gent?
No tant el que dirà la gent, però no em van entendre mai la meva actitud transgressora i diferent del que havia de ser una dona en aquell moment. No em van entendre mai, no em van saber entendre. Jo havia de ser pues, la dona casada, la dona que treballava amb el seu germà i que havia de resoldre tots els problemes que tenia el seu germà, i que una germana no abandona mai el seu germà, aquest era el lema, no?
O sigui, que diguéssim que estaven gairebé més enfadats per això que perquè marxessis del matrimoni?
Sí, 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 home, molt més,
sí, curiós.
Esclar, molt més, sí, sí, i tant, sí, sí, això segur.
Em sorprèn molt això que em dius, però...
Sí.
Déu-n'hi-do. I llavors, en aquest canvi de vida, tu vas trobant també la teva manera de fer arquitectura, comences a fer els teus projectes... I al principi, com ho rep això l'altra gent, no? Es pensa que encara estàs treballant amb el teu germà?
Hi ha gent que sí. Hi ha molta gent que s'ho va pensar molt de temps.
Que es pensava que no eres ni arquitecte? O sigui, què passava?
Sí, no, hi ha gent que es pensava que no existia.
Ja.
No, perquè...
La marca blanca...
No es parlava de mi enlloc i no... La família em va rebutjar i no... La gent es pensava que no existia. No existia. Ah, sí, hi ha una germana. Ah, val. Bueno.
Et vas haver
però
de
jo
fer passar, un nom.
Vaig passar molt d'això, eh? Vaig passar totalment. A mi em van ajudar molt, moltíssim les dones. Vaig participar en el moviment feminista de Barcelona amb la Montse Minovis, gran estimada amiga de Ràdio 4, que em va fer les primeres entrevistes. La Minovis a Ràdio 4, anàvem amb la ràdio mòbil criticant Barcelona i fent propostes de ciutat. Era diví als anys 80 i pico. I vam crear un grup de moviment feminista a Barcelona i vam fer un munt de coses i fèiem allò que es deia les reunions d'autoconsciència, no? Que parlàvem entre nosaltres dels nostres problemes, llegíem textos, els analitzàvem i fèiem menjars, fèiem concursos gastronòmics també.
Home, així jo també soc feminista.
I ens anàvem a ballar i bueno, era un ambient fabulós.
Barcelona
fabulós
era...
del feminisme i del món també, del món lesbià, vamos, o sigui, que anàvem a ballar i bueno... I ens ho passàvem molt bé.
Barcelona era més oberta en aquest sentit?
No.
Quan parlem del col·lectiu no, LGTBI abans?
No era gens oberta, que va. Tot era d'amagat, tot ho fèiem d'amagat.
Però potser aquesta era la gràcia?
Aquesta era la gràcia, clar. Sí, sí. Aquesta és la gràcia sempre, fer-ho tot d'amagat. Per això ara que es fa tot de front i tot, i que els nòvios van a casa de les nòvies i se'n van al llit allà davant dels pares i dels germans i de tothom i no passa res i tot això, aquesta mena de... És tot un canvi brutal en les relacions entre les persones que a mi em sap greu per ells, perquè em fa l'efecte de que l'amor no existeix, que hi ha... Em fa l'efecte d'aquesta gent tan jove que com que tot és tan fàcil i no li donen cap importància a les relacions personals, em fa la impressió que l'amor ja no existeix. L'amor, això d'enamorar-se...
Sí, l'amor ha de ser prohibit.
I fer tot... Sí, quan les coses són prohibides tenen molta més gràcia, molt més atractiu.
Així que tu, als principis, amb la teva dona, van ser així una mica prohibits.
Totalment. No, una mica no, total. I tenia un encant absolut. Era preciós. Sí, sí.
Hi ha una dona que també ens explicaves que és molt important per tu, que és la tieta Iole, a part de les teves filles,
sí,
i de les teves netes, que
sí,
ja tens netes.
Sí.
Que era una italiana, que era germana
tinc
de la teva
cinc,
mare.
Sí, tinc cinc, quatre netes i un net.
Mare de Déu, quanta gent.
Sí, sí.
I la tieta Iole, per què t'agradava tant?
M'agradava molt perquè creia molt en mi. Perquè li agradava el que jo feia, li posava les meves primeres composicions, venia en els meus concerts, li encantava el que jo feia. I, a més, ella era molt moderna perquè ella per exemple, escoltava compositors de l'època seva, dels anys 60, moderns, i posava discos d'aquests compositors o a la ràdio i em deia, escolta, a mi això m'agrada. I parlàvem de música, i era molt musical. Mm. I era amb l'única persona de la família
refugi,
amb la que jo
no?
podia tenir un diàleg. Un diàleg. I creia molt amb el que jo estava fent.
Mira, hi creia tant que va sortir d'aquesta època una cançó que podem sentir ara, un tema, no sé com dir-ho mai, això,
sí.
Que es diu Esclat. I
sí.
És una de les teves primeres peces, no?
Sí,
podríem dir.
La meva primera peça que es fa, que es crea i que es realitza al Palau de la Música Catalana, dins del Festival Internacional de Música de Barcelona, la primera obra que els compositors admeten, accedeixen a que gent jove també estreni les seves obres i llavors som una colla, som cinc compositors que estrenem, joves, que estrenem per primera vegada al Palau de la Música aquell any, el 71.
Doncs sentim aquest esclat, que era l'esclat també de la Bofill com a compositora.
Sí, sí.
Que forta que anava l'Anna Bofill aquí l'any 71. Tu pensa que, imagina't, o sigui, música compositora i, a més, voler fer música contemporània en un món que si l'arquitectura és d'homes, aquesta ja ni t'explico. O sigui,
sí,
això
sí.
Es diu salvatgisme.
Sí, total, total.
Ets una salvatge.
Sí, sí, ho reconec, eh? Ho reconec. Quan era petita i anava a l'escola italiana, a la primària, era molt animal, molt salvatge. Feia unes animales, m'expulsaven de la classe. Jo he estat expulsada de la classe moltes vegades.
Jo també.
Per mal comportament. I tenia notes 8, 9 i 10, i de comportament 3, 2. Unes notes baixíssimes de comportament. Era molt dolenta.
És que també devien ser molt estrictes en aquella època, no? No eres tu, que eren els altres.
Era molt dolenta.
Estem sentint aquesta música d'esclat, que això, com dèiem, era la primera peça, però que, a més, tu la vas fer pensant amb el Walden Set. O sigui,
sí.
Hi ha una comunió entre l'arquitectura, els mòduls del Walden
sí.
Set, geomètrics,
sí.
I l'arquitectura.
Sí,
explica'm
sí.
Aquesta palla mental.
Sí, sí, perquè... A veure, i a més això és també molt similar al que fa Bach, Joan Sebastián Bach, a l'art de la fuga. És una fuga, saps? Perquè són els mòduls arquitectònics, es composen entre ells utilitzant unes regles de composició que són les simetries, és a dir, es crea una figura... Tens un mirall i aquesta figura la simetritzes a l'altra banda del mirall i crees una figura doble. Poses un altre mirall horitzontal i aquesta figura doble la tornes a simetritzar, la tornes a mirallar
sí,
i crees
una
figura quadruple.
Una partitura,
llavors,
no?
Això és una partitura,
totalment.
Uh-huh. És una fuga. Llavors, doncs,
i tu vas dir, això és festa major.
Això és festa major. Llavors, jo descobreixo la matemàtica, la lògica interna que hi ha entre aquestes diferents coses que semblen totalment dispars i que tenen la mateixa lògica interna de composició.
Mm-hmm. En aquell moment, que a més, vull dir, no només composaves allò, la gent s'imagina potser algú amb el pianet, però tu ja anaves amb màquines electromagnètiques, vull dir, ja era un altre nivell el que tu vas començar a fer, no?
Sí, entro quan es crea el laboratori Fonos de música electrònica, electroacústica, soc de les primeres que entra, forma part,
que
com a
alumna. Que estem parlant dels anys 70, no?
Crec que es forma en el 76.
Sí.
Tot això ha de morir Franco per esclatar, no? El feminisme, la música electrònica, l'art de contemporani, la música d'avantguàrdia, tot això esclata a partir de la mort del dictador. Llavors, jo em convida Josep Maria Mestres Quadrenys en aquest laboratori, comencem a entrar joves i a treballar amb els aparells analògics, era tot analògic, havies de donar botonets, palanques, endollar coses, cables, i treballar amb sintetitzadors, amb màquines que s'inventaven els enginyers, i de tot això fèiem música, fèiem la primera música electrònica de Catalunya. Sí, ara ha estat a l'exposició que han fet al Museu de la Música, ha estat com a pionera d'això.
Clar, és que és de les poques. Me'n recordo que vam posar un documental aquí a Barcelona que es deia Sister with Transistor.
Sí, aquest.
Que a vegades flipem molt amb altres dones, com la Paulina Ontiveros, etcètera.
Sí, Oliveros, sí.
I en canvi tenim gent aquí que no els hi hem fet prou cas.
Sí.
Tu sempre dius que Mestres Quadreny, que molts altres músics amb els que tu has treballat, van donar-te el suport que moltes vegades t'havia faltat, fins i tot de dones, no? És a dir, que van ser molt feministes aquestes persones i que van confiar en tu.
Sí, van confiar en mi, sí, absolutament, absolutament. I, a més, els hi dec moltíssim, A Mestres Quadreny, li dec aquesta confiança i aquest haver-me donat aquesta seguretat i aquesta, no m'agrada la paraula, ja em posa nerviosa, però això que diuen, empoderament, no? De que confien en tu i et fan sentir allò de si, nena, tu puedes, no?
Sí. I és curiós, no?, que a vegades hàgim de confiar, vull dir, amb altres que has estat treballant, no?
Sí.
En Luigi Nono, gent molt important,
no? Sí, Luigi Nono volia absolutament que jo anés al seu estudi, a Freiburg, de música electrònica, a treballar amb ell, perquè va sentir una peça meva. I no vaig poder, perquè estava casada, tenia criatures, i no vaig poder anar-hi. Però hauria sigut una oportunitat fabulosa.
Perquè et van estirar, Yanni Xenakis,
sí,
no?
Sí, Yanni Xenakis també, Yanni Xenakis estava encantat amb mi, se'm va obrir molt, vaig estar al seu estudi, van tenir unes xerrades estupendes, vaig traduir el seu llibre al català, Music, Architectures, Música, Arquitectura, Editorial Bosch, i l'any 80 i algo també el vaig traduir al català, encantat, perquè no li havien traduït res al català, i estava molt, molt encantat.
Persones molt importants.
I el vaig portar a Barcelona, la primera i única vegada que ha vingut a Barcelona, el vaig portar jo, al Paranimf de la Universitat, va haver l'exposició de Le Corbusier, Girar el Miracle, la va organitzar, i em va dir, Anna, pots comitjariar aquest concert amb el Xenakis, portes el Xenakis i fem un concert amb ell, i vam fer el concert de percussió amb el Xavi Joaquim, pobre nen, que també ja no hi és, el percussionista meravellós, Xavier Joaquín, i que tenia el grup de percussió, i van tocar Safa i Persefassa, dues obres fantàstiques de Xenakis, i va ser meravellós, meravellós trobar-me amb aquest personatge. Jo crec que és una de les persones més importants del segle XX, Yanni Xenakis, que he tingut la sort de parlar amb ell profundament, i m'ha format moltíssim. I ell em va dir, jo li vaig preguntar, senyor Yanis, què faig? M'entusiasma les dues disciplines, sóc arquitecte, faig arquitectura, treballo al taller d'arquitectura i també estic composant música. Què faig? Deixo l'una per l'altra per aprofundir més, per dedicar-me més, o què faig?
Ell era les dues coses, no? Ell era arquitecte i compositor,
sí, però
vull dir que t'havia de dir.
Però ell es va dedicar més a la composició, l'arquitectura en va fer menys. I em va dir, no, mentre puguis fer les dues coses, fes-les fins sempre que puguis fer-les, perquè la una t'enriquirà l'altra. L'una te donarà idees per l'altra i tu seràs molt més feliç.
Una de les coses que també ha fet l'Anna Bofill és reivindicar molt les dones en la composició. I no pares, vas escriure un llibre sobre això, i si vols ara sentirem l'Elisabet Jaquet de la Guerra, com una de les últimes peces d'aquest programa d'avui, perquè no has parat de fer pedagogia, de dir prou de sentir senyors a les ràdios i a les televisions, que només parlem de senyors, parlem de compositores. Aquí també, a Catalunya Música, sí. Aquí també. Ara en parlarem. Aquesta dona que tocava el clavecí, l'Elisabet Jaquet de la Guerra, però hi ha moltíssims. Quan jo he estudiat al conservatori, no ens van parlar mai de cap dona. Em sembla que en algun moment de la Fanny Mendelssohn, però ja para de comptar. Sí. Però és la història, no?, que ens han explicat també sobre la música, i és necessari trencar-ho, no?, tota l'estona, perquè no sabem res.
Hi ha una segona part, hi ha un segon capítol, que moltes vegades per mi és més primer que l'altre. Hi ha una música meravellosa, a tota la història de la música, a tots els períodes, hi ha unes obres sensacionals, bellíssimes, fetes per dones, creades per dones, que s'han ocultat, s'han oblidat, han impedit que molta gent les escoltés i en tingués coneixement. I ara ja fa, com no sé, 20 o 30 anys que les estem traient de l'oscuritat.
Com es deia aquell llibre teu, El silenci?
Los sonidos del silencio.
Això, Los sonidos del silencio. Explica moltes coses, ja, no?
Aproximación a la historia de la composición, a la historia de la creación de las mujeres.
Bàsicament...
De la creación musical de las mujeres, una cosa així.
Bàsicament fer sonar allò que ha estat en silenci sempre, no?
Sí, és fer la història paral·lela. Faig una història com la que es fa dels compositors, però en tots els períodes. Hi ha períodes que no coincideix ben bé, perquè les dones no han seguit tan estrictament el cànon de cada període, han seguit més lliures, perquè com que no les deixaven moltes vegades doncs, realitzar les seves obres, tocar-les, doncs han sigut molt més lliures. I llavors els períodes estrictes és difícil de mantenir-los, però jo vaig seguint els períodes històrics i vaig ficant tots els personatges, les més importants, perquè hi ha hagut moltíssims.
Tu aquí, en aquesta selecció que ens havies fet, hi havia l'Anna Bondi Venezia, la Francesca Caccini, jo abans parlava de la Fanny Mendelssohn, que em sembla que també t'agrada bastant.
La Clara Schumann.
O sigui, hi ha 1.000 noms, no?
Hi ha...
I encara...
Més de 10.000 noms.
Exacte.
Més de 10.000 noms a la història de la música. Mm-hmm.
I encara estem aquí, el 2023, reivindicant-les, no? I encara
Exacte.
Hi ha com una sorpresa.
I van sortint, van sortint dones i van sortint peces. Però això ha sigut fabulós, fer aquesta operació, perquè això ha animat a les dones, a partir des de fa 10 anys, 20 anys, a composar, a crear. I estan sortint compositores a Espanya, a Catalunya, a Itàlia, a Europa, al món. Estan sortint una quantitat de compositores joves impressionant, i això és preciós de veure-ho.
Hem hagut d'esperar el 2023, per exemple, per veure una òpera feta per una dona al Liceu a Barcelona.
Exactament,
vull dir que...
exactament.
Déu-n'hi-do, anem tardíssim.
Sí,
o sigui, la clàssica no és gens permeable.
No.
Els canvis.
No.
Encara continuem vestits de negre senyors.
Sí.
Escolta, 79 anys, Cadaqués estona.
No,
de fet, només ho diem per... això ho tallarem.
Vale.
Però amb moltes ganes de fer coses. Ara ja has deixat l'arquitectura, diguéssim, a nivell professional.
Sí,
suposo que encara deus
fer... Sí, fa anys que l'he deixat a nivell professional. M'he dedicat a això del gènere, de criteris de gènere, i dono moltes conferències, xerrades. Em continuen convidant. Mira, acabo de dir que sí a Girona, a la Universitat de Girona, que em volen convidar al gener a donar una conferència. Vale, sí, pues sí.
Però ara et dediques molt a la composició. I,
de fet,
estàs encesíssima.
Sí, estic composant, i molt menys del que voldria, perquè tinc altres responsabilitats que a vegades m'impedeixen dedicar-me més, però...
I que estàs en música electrònica, m'han dit.
Estic en electrònica, i acústica. Acústica i electrònica, les dues coses. Ara presento a Re, dintre de 8 dies. El dia 11, a la Fundació ACA de Mallorca, presento una peça de violoncel i electrònica, que he fet expressament amb un poema de Maria Cinta Montagut, que es diu No hay ciudad, l'obra, inspirada amb el que està passant. Kiev, Gaza, no hay ciudad. Se tiren a les bombes aquestes i arrasen, destrossen les ciutats. Ja estem sense ciutat. I això m'ha inspirat aquesta peça, que és bastant dramàtica, que s'estrenarà, ja dic, dins de molt poc. Després també al Festival de Música Espanyola de Càdiz, també estreno una peça per al grup Neopercussión, que són percussionistes...
Sí, que estàs activíssima.
Molt coneguts, el Juanjo Guillem, i percussionistes de Madrid. Bueno, en realitat són valencians, de Madrid, de diversos llocs diferents d'Espanya, que tocaran un concert de compositores, un concert de 9 compositores. Jo he creat una peça aquest és un concert que té un argument que va sobre la idea de la intel·ligència artificial i els pros i els contres i els beneficis i els terrors als que ens pot portar la intel·ligència artificial, que es farà a Cadis el dia 19 de novembre d'aquest mes.
Doncs ja us sentiu, aquesta dona, sempre avançant-se al seu temps, en tots els sentits.
I altres coses que em demanen, que tinc de preparar, i peces electròniques, peces amb veu i tal, sí, sí.
No ens l'acabem, a l'Anna Bofill. Anna Bofill, moltíssimes gràcies per venir avui a Les Dones i els Dies. Aquesta dona arquitecta, compositora, que hem de descobrir més, perquè la tenim a casa i moltes vegades doncs, ens costa saber el que hi ha a casa.
Sí.
Ningú és profeta a la seva terra.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Encantada. Yeah.
Four.